Les notícies de la Cala Ràdio. Laia Oltra.
Les embarcacions caleres d'arrossegament i encerclament comencen a cobrar les vedes de 2016 i 2017.
La portada.
En els últims dies s'han començat a rebre els ajuts de les aturades biològiques. Els pescadors caleros consideren que aquests ajuts arriben tard i mal pagats. Daniel Rodríguez.
Fins a 2 anys de retard acumula el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol en el pagament de les ajudes a la paralització temporal de l'activitat pesquera en les modalitats d'arrossegament i encerclament. I és que la gestió de les vedes pesqueres recau directament sobre l'Estat, però el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha decidit destinar a prop de 732.000 euros provenents del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per cobrir el pagament. Una quantitat que el patró major de la Confraria de Pescadors Sant Pere, Miquel Brull, considera que arriba molt tard i que, a més, està molt mal repartida entre les diferents flotes pesqueres catalanes.
No pot ser que si fem 2 anys, i més ja et dic, per misèria que mos paguen, perquè damunt de que fem 2 mesos de veda, també mos paguen 15 dies, o sigui, estem parant 45 dies hàbils i mos paguen 15. I les flotes del nord de Barcelona i de Girona, que paren 30 dies, que és un mes, que només hi ha 16 o 17 dies hàbils, cobren 15 dies com nosaltres. Això és una vergonya. Jo no sé com aquí el govern no se'n dona compte o un altre no ho fa veure. Ells pràcticament cobren el 100% dels dies que paguen i nosaltres cobrem 15 dies de 45 que en parem. Trobo que no és massa correcte. Però bueno, ja està bé que les vagin pagant, no? Però és que... I això no està bé perquè el govern s'omple la boca de que s'ha de repoblar la mar, de que és no sé quantos, de que no sé quintos, i resulta que l'únic que fa fent això és castigar les flotes que paren més. Això és una vergonya, això.
Brull també ha denunciat que la normativa aplicada l'any passat per poder rebre fons estructurals de pesca, la qual definia que per poder rebre aquestes subvencions l'embarcació no ha de tenir cap infracció greu en els 12 mesos previs ni tampoc en els 5 anys posteriors.
I llavors, a part de tot això, estan les barques que sí que han tingut una infracció o alguna cosa així que no cobren. Això tampoc no ho entenc. Perquè si tu fas una infracció i t'agafen i la pagues, perquè llavors t'han de treure una veda o t'han de treure una ajuda. Que té que veure que tu no has pagat la infracció que has fet i l'has pagat tu. Perquè t'han de treure llavors els diners d'una subvenció. No està bé, hi ha moltes coses que s'han d'intentar corregir i no sé com s'ha de fer, però que així no pot ser, així no anem bé així.
Fa uns dies el mateix Departament d'Agricultura va reclamar al Ministeri que es retornés al model descentralitzat de gestió dels ajuts a les vedes per tal de millorar i agilitzar la tramitació dels ajuts i el seu pagament efectiu a la flota pesquera.
Et fas una casa i no saps a qui confiar la instal·lació elèctrica?
Per de Cala.
El teu aparell d'aire condicionat o calefacció no funciona? Vols deixar de passar calor a l'estiu i fred a l'hivern?
Per de Cala.
Has de passar la revisió dels teus aparells contra incendis o dels equips de pressió?
Per de Cala.
Instal·lacions Par de Cala. Tot en electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, gas i energies renovables. I ara, projectes elèctrics i legalitzacions.
Estem al teu servei al carrer Lluís Company 5 de l'Ametlla de Mar. El nostre telèfon és el 977 45 76 92.
Instal·lacions Par de Cala.
Garantia de professionalitat.
Més temes. Males perspectives per al sector de l'oliva a l'Ametlla de Mar. La forta sequera provocada pel retard d'unes pluges que han arribat tard a la tardor fan preveure una pèrdua de producció en la collita d'enguany de més de la meitat respecte a la campanya anterior.
La producció d'aquesta campanya es preveu que caigui entre un 60 i un 70% respecte a l'any passat, situant-se en una collita d'uns 100.000 quilos. A més, les pluges han fet que el rendiment rondi el 13%, una dada molt baixa comparada amb l'habitual en aquest dates. Davant d'aquestes xifres, el president de la cooperativa agrícola de l'Ametlla de Mar, Antonio Espuny, estima que s'arribi a una producció lleugerament superior als 12.000 litres d'òlium. Serà una producció similar a l'obtinguda en la campanya del 2009.
Això ve agreujat de l'aigua, que ho ha agreujat tot, perquè l'oliva porta molta aigua, que l'oliva li va subministrant quan plou, vull dir que és ràpid. Avui plou, aquesta nit plou i ens sondem al matí, l'oliva ja té la seva reacció d'aigua i això fa baixar molt els rendiments. I ja estem amb uns rendiments doncs, que normalment se produeixen a primers de... a últims d'octubre, quan algunes vegades s'ha començat la collita, no? Per tant, sumant tot l'oli, estirem sobre estos entre 12 i 14.000 litres.
Baixa collita, baix rendiment i, per tant, també baix preu. I és que actualment el preu que es paga oscil·la entre els 25 i els 30 cèntims per quilo, la meitat del que es pagava l'any passat. De fet, Espuny recorda que per aquestes èpoques ja rondava els 50 cèntims per quilo.
L'any passat, pràcticament per aquesta època, ja estaven ratllant els 50 cèntims. 52, 48, però per aquesta època ja s'estaven pagant amb este preu. Això l'any passat, com primer, a part que n'hi havia més, els rendiments eren molt més alts i llavors, pues bueno, és una mica trist.
Respecte a la campanya de la garrofa, que va començar amb molt bones expectatives, amb uns preus superiors als 40 cèntims per quilo, les últimes pluges han complicat una mica la producció. Espuny explica que la solució ara per ara és deixar de plegar garrofes.
La gent anava plegant, portaven una bona via, el preu era molt, molt, molt bo, però després quan ha començat a caure aigua, han fet massa, no? I ara actualment doncs, ja portem uns quants dies que no només plou, que ja va bé, sinó que a més, doncs, com que fa humitat, doncs, no deixa d'acabar d'assecar. I llavors el que s'hauria de fer, això és el meu entendre, és parar de plegar garrofes, deixar que el temps s'aixequi i després una vegada veiguéssim que la garrofa s'ha assecat, que la garrofa ja ha perdut la humitat, doncs, llavors tornem a plegar.
I atenció perquè els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones pel robatori de garrofes en una finca del Perelló. Es tracta de dos reusencs de 26 i 50 anys amb antecedents policials per fets similars. Un ha ingressat a presó mentre que l'altre ha quedat amb llibertat a càrrecs.
La detenció va tenir lloc el passat 13 de novembre. El propietari d'una finca va sorprendre dos homes intentant-li sostraure les garrofes. Mentre els recriminava l'acció i avisava la policia, van intentar fugir emportant-se els sacs que havien recollit. En la seva fugida, un dels lladres va empènyer el denunciant, un home d'avançada edat, que va caure al terra i va patir ferides lleus. Després que es personessin a la finca, vigilants municipals del Perelló i Mossos, aquests últims els van detenir per un robatori amb violència.
I el sindicat Comissions Obreres alerta d'una possible futura fuga de talents a les nuclears. Creuen que l'anunci del govern espanyol de tancar les centrals abans del 2030 pot provocar un abandonament dels professionals més qualificats del sector abans d'hora. De fet, asseguren que Ascó i Vandellós ja està passant.
Dos operadors d'aquestes centrals han marxat a d'altres països on hi ha projectes en construcció. Així ho ha assegurat el responsable estatal del sector de Comissions Obreres, Julio Obielsa, que ha avisat que hi haurà més casos a mesura que augmenti la incertesa i que una oferta en massa a l'estranger provocaria una apagada nuclear abans de la prevista.
En el mundo nuclear el conocimiento cuesta mucho de obtener y está claro de que los profesionales nucleares en un momento dado, si ven que el cese de actividad está cerca, lo que harían es abandonar el barco. Una persona buscaría trabajo en otro sitio y seguramente eso produciría el apagón antes de lo que el gobierno espera.
Per tot plegat, el sindicat prepara un calendari de mobilitzacions de cara a l'any vinent, ja que serà el març quan ANAF haurà de demanar oficialment la renovació d'explotació a Vandellòs 2. Recordem que els operadors són l'únic personal qualificat que pot gestionar el reactor nuclear. Aconseguir la llicència el suposa 3 anys i s'ha de renovar periòdicament.
Canviem d'assumpte. La trobada d'economia de les Terres de l'Ebre ha abordat les oportunitats i els reptes de la reserva de la biosfera.
Les notícies.
Què és el turisme i quin paper pot jugar en el desenvolupament econòmic són algunes de les qüestions que s'han debatut al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili.
5 anys després de la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera, el territori es pregunta de quina manera es pot millorar l'enfocament del turisme sostenible. Segons el director del Laboratori d'Anàlisi i Innovació Turística de la Universitat de Jaén, Ignacio Pulido, el nostre territori té camí per recórrer i moltes possibilitats en aquest camp.
Esa declaració, digamos que te pone en el mercado, ¿no? Pero genera expectativas y eso obliga a crear un producto turístico de calidad. Y para mí obliga también a una apuesta por el turismo sostenible, ¿no? Y por tanto creo que el gran reto en este tipo de territorio está en crear un producto turístico sostenible de calidad que responda a les expectatives de los turistas que son crecientemente altas.
De fet, Pulido assegura que s'han de crear molts productes turístics i per segments molt concrets. Creu que les Terres de l'Ebre s'han de consolidar com a producte potent i posicionar-lo al mercat. Recordem que recentment s'han inclòs a tots els municipis ebrencs dins la reserva de la biosfera després d'acceptar els municipis nuclears i químics de la Ribera d'Ebre.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.